Aquest programa t'arriba gràcies a capsibé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, avui en companyia d'en Miguel Segura, investigador al Barcelona Supercomputing Center, amb qui, òbviament, parlarem de meteorologia. Miguel, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, bona tarda, què tal?
Benvingut. També ens acompanya en Marc Alier. Hola, Marc.
Hola, què tal, Tomàs? Que un altre dia estàs òbviament fotudet i fent podcasting des de casa?
Sí, fotudet. Et porto uns dies que no me'n surto, eh? Estic jo avui en remote.
Ja t'he dit abans per què et passa, no ho direm en antena, perquè no puc dir que és per follar massa.
Explícita en el podcast.
Clar, no pot.
Ai, senyor.
Però és. Has de prendre precaucions, el salt del tigre, tot això ho has de tenir en compte, tio.
Molt bé, qui gestiona tot el cotarro i que després posarà sorollets que quedaran monos serà el senyor Miguel Àngel Cabrera.
Hola, molt bones.
I avui...
Avui no sé si podré posar gaire sorollets, que tinc una entrega, però
lliurement.
Ja veurem.
Pues posa fiu, que me voy. I el senyor Raül Arribas, que l'estimem molt, però que avui no pot estar perquè està en un workshop. Ai, no el podem. Doncs això, i algunes notícies interessants a la segona part serà tot l'episodi d'avui. Bueno, i truquis, i propostes, i una mica de tot. Tot això i més en aquest episodi 427, Déu-n'hi-do, temporada 13 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Miguel, a veure, em presenta't una mica, explica'ns què passa al Barcelona Supercomputing. Sé que has estat, ets meteoròleg, suposo que has estudiat la carrera, i has estat als Estats Units i a molts més llocs. O sigui, que explica una mica...
Primer tot, la carrera de meteorologia és una carrera?
No, vas fer el màster aquí a la UB.
O sigui, tu ets, que ets físic...
No, jo sóc geògraf.
Tu ets geògraf?
Jo vaig fer geografia a València i l'últim any vaig estar a Anglaterra, vaig fer l'Erasmus allà.
Geografia és una ciència?
A geografia teníem la part humana i la part física i podies, conforme anava avançant la carrera, agafar-te més assignatures de la part física o de la part humana.
La part humana que tendeix cap a temes d'història, geopolítica,
població i política i
demografia,
ordenació del territori també. Hi ha molta gent de la carrera que va acabar en ajuntaments en aquest tema d'ordenació del territori, per exemple.
Què vol dir ordenació del territori?
Ajuntaments, o a diputacions, inclús...
Catastres i coses d'aquestes.
Vale.
En canvi, tu, Miguel, vas decidir no. Vas anar per la part més física i vas acabar, diguéssim, a l'especialització de meteorologia, no?
Sí, jo vaig anar agafant més assignatures de la part física i de ciències de la Terra, diguem, climatologia, etc. I també ja tenim una part de geomorfologia i geologia, també. Al acabar, com dia, estava a Anglaterra i com vaig acabar la carrera em vaig anar a Exeter, que és on està la Met Office, i vaig estar allà uns mesos fent pràctiques en un tema que era un poc... Estàvem veient l'impacte de l'escalfament global en els rius del Regne Unit. I amb això vas tornar i vas començar el màster a la UB de Meteorologia a la Facultat de Física. I el segon any que ja em quedava sols una assignatura vas començar també un any fent de pràctiques al Meteocat.
Entenc que hi ha dues disciplines aquí, que una és la meteorologia, que és el predir si demà plourà, i l'altra és la climatologia, que és més a llarg termini.
Sí.
Tu en quina banda estàs?
Jo estic un poc en les dues, perquè he fet un poc de la part de climatologia, diguem, vas començar en climatologia, després ha estat de meteoròleg vora 5 anys i ara he tornat un poc a la part de clima. Així que, bueno, entre les dues.
A més, ara és una ciència que és superinteressant perquè, bueno, el tema climàtic està sobre la taula.
Sí, 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 clar.
Miguel, tu comentaves que vas anar als Estats Units, vas estar uns anys allà treballant o estudiant.
Sí, vaig estar allà a la Universitat de Brown, que està al costat de Boston, i res, estava treballant com a investigador, sobretot en temes de l'Àrtic i de l'Antàrtic, durant dos anys. També vaig estar ajudant a donar algunes classes, etc. Però sí, estava molt focalitzat en els estudis de l'Àrtic. Veure el que vas fer al final va ser un projecte sobre l'efecte que tenien les borrasques sobre el gel de l'Àrtic. Un poc de també com la part d'atmosfera, l'oceà i interactuaven.
Després parlarem del jet stream, sí, que és i el que passa a l'hivern a la Terra, en l'Àrtic, que normalment hi ha una mega borrasca ja instal·lada, no?
El vòrtex, no?
Sí.
El famós vòrtex. Ja, després parlem. Acabem una mica la trajectòria. És allà als Estats Units on comences a treballar més en temes de dades o va ser a la tornada?
Sí, no, va ser allà. Allà ja van començar, va ser més investigació pura, diguem. I després vas passar a l'altra part, que és totalment el contrari, vull dir, és el mateix camp, però totalment aplicat, que és meteorologia operacional. I me'n vaig anar a Abu Dhabi, vaig estar allà treballant. A la primera empresa van ser dos anys i mig i feien pronòstics per a plataformes petrolíferes i rutes de vaixells entre Gibraltar i Singapur.
O sigui, molt específic per això, per organització de trànsit marítim, etc.
Fèiem algo de terra també, però estava molt focalitzat en la part marina i vaig aprendre molt, i sobretot el ritme de feina, hi havia molta pressió perquè ja el dic, del nostre pronòstic depenia si una plataforma petrolífera operava o no, que són molts diners.
Clar.
I teníem molts clients, ja el dic, i era tota la zona des del mar Aràbic i la zona d'Índia, el Golf Pèrsic. Vaig estar en Azerbaijan també, a Pepe.
Miguel, una pregunta. Quan fem prediccions meteorològiques, òbviament estan els satèl·lits, avui és la base de moltes coses, però per veure els moviments diguéssim, més a petita escala, encara es fan servir i la informació que donen són molt valuoses, se tiren globus sonda.
Sí.
Perquè tens com informació més local de com està la temperatura i les condicions atmosfèriques des de terra fins a l'alçada on el globus ja es desinfla, no? Que és, ja, diguéssim, a la tropopausa, pot ser, que és allà on es queda el globus,
sí.
Quan és en mar, més allà dels satèl·lits, que això sí que cobreixen tota la zona, però tenia aquesta microescala, quina no. informació hi ha? Perquè allà no hi ha molta informació.
Hi ha un senyor amb una zòdia que va ficant el pau.
Hi ha vaixells meteorològics, però clar, no és el mateix en terra que en mar.
Clar, no és el mateix. Alguns vaixells porten estacions meteorològiques incluïdes, i aquestes de les plataformes que vos dia, algunes tenen també estacions meteorològiques, però clar, és tot en superfície. Clar.
No es mesura la temperatura del mar en profunditat?
No, el que fèiem nosaltres no era d'interès, sobretot era vent, era molt qüestió de vent, i també si hi havia alguna borrasca o alguna baixada de visibilitat per boira, per exemple, també, o per tempesta de sorra que arribava al mar moltes voltes.
Però entenc que quan estàs en un lloc com el BCC, que entenc que es foten models enormes i tal, disposar d'informació, per exemple, de la temperatura de sota l'oceà, afecten aquest tipus de models.
Clar, és diferent. Vull dir, jo quan
estàs operacional, estàs dient el que afecta...
Quan estàs operacional, estàs a la part final totalment. Tu agafes les sortides del model, tu no crees, diguem. Simplement interpretes.
Interpretes el model.
Interpretes, i el que utilitzava era models meteorològics, distints models meteorològics, per una part, d'altra part, imatges de satèl·lit i observacions en zones properes.
Quina part d'aquests models són open data, coses que ens hi puguem connectar nosaltres com a aficionats, i quina part és allò de pagar?
El GFS és open data, em sembla. Sí. Fins a un determinat número de dies, més enllà ja no. I a un nivell de granularitat, diria jo, no? És així?
Sí, clar.
Igual també està el model canadenc, el model europeu. Sí.
El model europeu, per exemple, el centre europeu, és moltes vegades el que millor va a curt termini, però sí que s'ha de pagar. El GFS, per exemple, l'utilitzàvem molt quan estava jo allà, per a llarg termini, perquè sobretot també per a la situació de l'atmosfera en capes més elevades, són diguem, és més estable un poc el pronòstic, sí que pots fer un pronòstic a llarg plaç. Però, tot depèn depèn de la zona i depèn del fenomen meteorològic, això va en l'experiència. El primer dia que el poses vas mirant-ho tot i vas un poc perdut i després vas sabent per quina zona aquest model normalment va millor, aquest model no va tan bé i de quin model refiar-te més o menys.
Això és com amb les apps de l'iPhone, eh? Hi ha el temps que diu l'iPhone, hi ha el que diu AccuWeather de l'altre, sí. I segons a on.
Bueno, el de l'iPhone, he de dir que per la temperatura bé, però per el que és el temps, diguem, de pluja sol, no. Jo no em refiaria gens, no. Perquè no el fan meteoròlegs, el fa una màquina a Estats Units.
El fa una màquina? Sí. I els de AccuWeather, per exemple?
Ara no ho sé, perquè hi ha hagut molta associació i, diguem, unes empreses han comprat altres. Jo no sé com és la situació just ara.
La de l'iPhone és de The Weather Channel.
Sí, és de The Weather Channel.
Jo vi amb,
no
amb
fa,
el...
Ho van canviar.
Ja fa uns quants anys, ja fa 5 anys o 6 anys, amb l'AccuWeather estava a Dublín i estava plovent contínuament. I utilitzàvem l'AccuWeather perquè deia quina hora plouria. I llavors ja ens muntàvem el dia, tal hora estarem al restaurant, tal hora estarem a l'hotel, tal hora anem a passejar.
Però ho encertava.
I l'encertava, però a la mitja hora impressionant.
Mira que a Catalunya, Marc, és molt difícil encertar el punt, el lloc. Tenim una orografia molt peculiar.
Però a Dublín era espaterrant.
Home, conyo, i a Holanda... A Holanda et diuen a l'hora i al minut on et passa el front, perquè ja no hi ha barreres. Sí, sí.
Clar, és el que diuen. Jo quan estava fent pronòstic allà, que era una zona més desèrtica, tots em diuen que fàcil, tots els dies sol. Però el tema és que és molt més difícil. Quan més subtropical la zona, és molt més difícil fer el pronòstic perquè el temps es forma al moment, no ve d'un lloc. Diguem, el temps que tu estàs dient d'Irlanda o d'Holanda, tu, normalment són fronts que venen de l'Atlàntic.
I es pot preveure,
ni hi ha orografia, ni hi ha... Venen d'allí. Mm. I tu, a 5 dies vista, pots fer un pronòstic molt, molt fiable. En canvi, quan vas a zones més subtropicals, no hi ha... Aquest tipus de dinàmica canvia totalment. I són fenòmens que es formen la majoria en qüestió d'hores o de minuts.
Sí, sí, cada cop veus que es forma allà una tempesta.
Sí, clar,
que...
I després... jo he estat fent moltes voltes. Dime, perdó.
No, i després que hi ha condicions locals. Per exemple, a Catalunya és molt famós el rebuf. ¿Vale? El rebuf es forma a la costa central perquè els vents, que normalment són de nord o de nord-est, a l'Ebre, incideixen contra la costa, tornen i aquest retorn fa que molt localment entri humitat al Maresme, a la costa central, i es provoquen, està tota Catalunya, vamos, amb vent i lliure de núvols, i tens un tempestote a casa del mar.
Clar.
Que està al Maresme, per cert.
Clar, per això, és que és molt important, quan més orografia hi ha i més subtropical, perquè el clima mediterrani és pràcticament subtropical.
Com?
El clima mediterrani és un clima està en el límit entre temperat i subtropical.
És un mar calent.
És un clima que no tenim uns hiverns molt freds. Vull dir, està un poc ahí en el límit.
Perquè hi ha una cosa curiosa, que per exemple diuen que a Califòrnia hi ha alguns llocs que tenen clima mediterrani, i et mires de latitud del clima a Califòrnia i estan molt, molt, molt més al sud que a Catalunya.
Clar.
I en canvi potser és aquí perquè tenim...
Clar, això depèn també, això ja depèn de la disposició de masses continentals i oceàniques al voltant del món.
Tampoc és el mateix estar davant, sí, en l'hemisferi nord, no és el mateix estar... ser una ciutat que estàs davant d'un oceà o estàs a darrere d'un oceà. La gran diferència entre San Francisco i Nova York, per exemple. No?
O fa moltíssim més fred a Chicago que a Islàndia. Està en Chicago molt més al sud.
Però això és la corrent del golf.
A hivern. Bueno, no com a temperatura això... mitja. També fa molta més calor. Però...
I Nova York està a la latitud de Barcelona. Clar. I a l'hivern a Nova York.
De totes maneres... Miguel, això que dius d'Islàndia i de Chicago també té a veure molt amb la corrent del golf.
Sí, clar, però és el que dèiem de la distribució de masses continentals i, per tant, de les dinàmiques atmosfèriques.
Anem. És molt interessant això que expliques del teu treball a Abu Dhabi, als Emirats, perquè una de les teves especialitzacions o un àrea de coneixement o que has viscut són esdeveniments meteorològics extrems, i entre ells, i és una cosa bastant desconeguda per nosaltres, són les tempestes de sorra, no? Explica'ns una mica quin abast tenen, com es formen, quines conseqüències. Ho hem vist ara, no són tempestes de sorra, però la calima a Canàries, que ve també del Sàhara, per exemple, ha fet tancar aeroports i té conseqüències econòmiques importants, no? Sí, i no són tempestes de sorra.
No, molt bé, com dies, vull dir, si diem tempestes de sorra perquè tampoc tenim un termi, tampoc som molt o definim massa bé perquè en veritat, perquè hi hagi tempesta té que haver inestabilitat. Una cosa és una tempesta de sorra que és, hi ha una inestabilitat, i una altra cosa és el que diem de la calima, o en anglès que seria dust o dusty, que seria algo així com pols en suspensió o pols.
La tempesta, poca broma, jo he estat a Burkina Faso quan hi havia això de la pols en suspensió, i veure,
és com una boira.
Estàs amb una puta boira, però que a més és vermella,
sí,
i és sorra.
Sí, sí, sí.
És, però sorra, la tempesta, en suspensió, i te la fas dels calçotets.
La tempesta, sí, sí. La tempesta és molt perillosa perquè fa pupa.
Sí, sí, fa pupa. Bueno, i quan hi ha tempestes de sorra també aquí hem de netejar els cotxes d'aquella terra vermella que ens acau de tant en tant.
I el que provoca molts problemes és a l'aviació, tant als motors dels avions com a l'atancament dels aeroports, però sobretot al motor dels avions, que es destrossa.
Com és la física d'una tempesta? Les tempestes de sorra, de veritat, sí. No la pols, sinó la tempesta.
A veure, així per damunt, per a tots aquests esdeveniments, diguem, el fenomen meteorològic determinant és el vent. Per exemple, jo a aquella zona de Miratge on estava, si hi ha vent de qualsevol tipus i a qualsevol lloc hi ha sorra. Vinga, doncs vinga. Què vol dir això? Per exemple, a la zona de Marroc, si ve un vent de l'oest, no hi haurà sorra, si ve el vent de l'est. A aquesta zona del Golf Pèrsic, per exemple, vinga d'on vinga el vent, hi haurà sorra. Que hi ha tipus diferents. Si el vent és molt fort i ve de la terra, serà que passa a voltes que hi ha partícules de sorra que el fan mal a la cara. Mm-hmm. En canvi, si és un vent, per exemple, que s'ha produït més cap amunt, que s'ha produït a la zona d'Iraq, quan arriba ja al sud del Golf Pèrsic és una pols més fina, perquè les partícules més grosses s'han quedat a baix, i això que és el que fa, en principi normalment fa un cel blanc, però és el que dèiem, hi ha moltes voltes que, i això és molt difícil de preveure, que el que passa és que aquestes partícules pugen com són molt finetes, són de pols molt fina, pugen a capes superiors de l'atmosfera i a un lloc determinat baixen de repent. I quan, és com de veus, dia a la nit, en qüestió d'una hora. Està, hi ha sol quan, i de repent és una boira.
Una boira. Quan veus aquestes imatges de la columna de sorra que ve, que és com si fos una columna d'aigua, però no és aigua.
Sí.
Això és real? Això és una tempesta que arriba de cop d'un cel clar i que et ve un front, però clar, no és un front de pluja, és un front de sorra.
Clar, això és el que deia, això és diferent. El que estàvem parlant ara és, diguem, el que és pols o calima que ho porta el vent. I ja el dic, pot ser o bé una pols que s'ha format en una zona més llunyana i ha sigut transportat per el vent fins on estàs, o bé per capes superiors o bé en superfície, o bé tenim un vent fort que ens porta aquesta sorra que dia que fa inclús mal a la cara. El que tenim, si hi ha una tormenta en si, una tormenta de sorra, hi ha una inestabilitat. Què passa? Que l'haver aquesta inestabilitat és com una tormenta. Hi ha trons i hi ha rellams. El que no hi ha moltes voltes és pluja, perquè són zones seques, no hi ha humitat, però sí que hi ha una corrent d'aire ascendent i una corrent d'aire descendent molt forta. Aquesta inestabilitat provoca la tormenta en si, com dèiem, de trons i rellams, però a la volta la corrent descendent, com és tan forta, empenta, diguem, tota la sorra a la zona desèrtica, i és el que produeix moltes voltes que veiem en algunes fotos o vídeos com un rodillo que va acabar una ciutat. Això sí que normalment és associat a una tempesta així, perquè és algo molt més violent i localitzat. I ja el dic, poden ser molt violentes. I es desplacen molt en el espai. Per exemple, jo hem vist tronades que s'han produït, tronades seques, que es diuen, que s'han produït a una zona interior i han acabat arribant a la zona costanera prou hores després. I a la zona costanera no hi havia pràcticament, no hi havia ninguna tormenta ni hi havia ninguna situació. Simplement una situació que s'ha produït a uns 100 quilòmetres, que com el vent al seu costat ha acabat afectant. Aquest rodillo, sí, diguem, ha anat avançant fins a la zona de costa.
És com un front de tempestes normal.
Sí, exacte.
cada vegada hi ha més tempestes de sorra? O són més fortes, igual que amb altres fenòmens meteorològics?
Clar, tot té a veure també. Sí que poden haver... més que hi hagi més tormentes de sorra, vull dir, les zones desèrtiques, si van amplificant, si van augmentant, és més clar. Possible que arriben a més zones. També, si els esdeveniments meteorològics són més extrems, diguem, si hi ha vents més forts, també és més probable que arriben més lluny. Si les tormentes són més fortes, també... tot va en conseqüència.
Aquests vents més forts venen també relacionats amb la temperatura més alta de l'oceà?
Amb els vents, amb la diferència de temperatura. Si tot augmentara o disminuïra al mateix temps, l'augment de vent no tindria el per què ser.
O sigui, és la diferència de temperatura.
Sí, ara veurem, sí, quan parlem un poc més avant de tot això del jet stream i de l'efecte dels pols en la circulació global, com el problema no és tant l'augment de temperatura, sinó
les diferències.
Les diferències.
Mm. Encara que siguin cap amunt o cap avall.
Sí, exacte. Mm. Sí, sí.
Sí, sí. Sí, per exemple, no, i la pressió que va que és la que genera al cap i a la fi el vent, la tempesta o la baixa glòria que ens va afectar aquí fa un mes i una mica més, no tenia una pressió molt alta. Molt baixa, però sí que hi havia una brutal diferència entre una altíssima pressió al Regne Unit, no? Clar. Això va provocar suposo que també
aquests
va en relació a les
tempestes tan forts.
És cert que hi ha programes de governs per incrementar la pluviometria local, que tiren cosetes dels avions?
Los chemtrails.
No, és totalment cert, perquè jo he estat a conferències i, per exemple, a Miràs tenen un programa oficial d'increment de pluja. I jo he estat exercint com...
Però si no tenen humitat, què coi volen generar?
No, jo he estat allí fent previsions del temps i el dic que és efectiu, el problema és que se'ns va de les mans. Anem a veure, hi ha dos tipus de programes.
No, què fan i com ho fan?
Sí, sí, hi ha dos tipus.
No, i a més, un altre com... Perdona, un tema físic, D'on no hi ha no raja i si ho treus d'un lloc se'n va d'un altre. Vull
exacte.
Dir, expliquem una mica tot, sí. Perquè jo això de que fer ploure en un lloc vol dir que més enllà no plourà.
Exacte.
Plourà aquí.
Una cosa, jo recordo els xinesos el 2008, que hi havia les Olimpiades, i el govern xinès va garantitzar que no plouria el dia de la inauguració. No plourà, tranquils, no plourà.
No, vull dir, ja et dic, estos programes no és una teoria de conspiració,
no és ciència ficció,
és una realitat, perquè, vull dir, jo he anat a xerrades que ha fet els centres meteorològics i és oficial, vull dir, no s'oculta tampoc. Ja, com dia, hi ha dos tipus. Tot està basat en la, diguem, la teoria de formació de gotes d'aigua. Per a que es formi una gota d'aigua, a una atmosfera 100% neta, mai hi hauria una gota d'aigua. Té que haver unes partícules, que són els aerosols, que són aquestes partícules, i al redor d'aquesta partícula és, diguem, el nucli de condensació. S'afegeixen les mini partícules o les mini gotetes d'aigua i formen...
Quines partícules són aquests aerosols?
Pues poden ser pols, com deien, per exemple, del desert, pot ser sal, o poden ser partícules contaminants, també. Però sense elles mai plouria. Una atmosfera 100% neta,
o sigui,
mai plouria.
Si només hi hagi vapor d'aigua i atmosfera,
no plouria mai.
Necessites merda.
Sí, sí. Clar, i es basa...
aerosols igual a merda.
Bueno, hem fet una bona idea.
Però no? Pot ser natural, merda,
sí, sí,
natural.
Hi ha merda de tot tipus, de tots colors.
Exacte,
o sigui, la merda és tot un... És tot una taxonomia.
Ah?
Però
sí, exacte,
merda.
Exacte. Així que es basa... Hi ha dos tipus. Hi ha un tipus que és el més conegut, que el que fan és amb avions, o ara estan fent-ho també amb una mena de drons, que fan el cloud seeding, que és com plantar núvols. El que fan és tirar sal a l'atmosfera per incrementar la quantitat
el
i el demand
d'aerosols. L'índex de condensació.
I augmentar el nombre d'aerosols.
Però això, o tens una humitat relativa determinada o
clar,
no hi ha turbut, no?
Però la sal es manté en suspensió.
Sí. Hi ha que haver
les
unes...
campes, la...
Sí. Hi ha que haver unes condicions meteorològiques determinades i, per exemple, això el que ho fan no és d'una atmosfera d'un dia clar, de repente hi ha una tronada. Té que haver unes condicions meteorològiques determinades i el que fa és s'incrementa la probabilitat o s'incrementa la quantitat, o, en aquest cas, virulència moltes voltes de les tormentes. I ja el dic, el problema d'aquest tipus és que, per una part, és molt efectiu, però per una altra part jo he vist que se'n va de les mans, perquè una situació que tu estàs pronosticant, dient, bueno, pues a la zona un poc de muntanya pot ser que hi hagi alguna tronada de 5 a 10 litres, se'n va de les mans i arriba a la ciutat que està a 80 quilòmetres i s'inunda. Però va passar diverses voltes ja.
Per allà en aquests...
Sí, allà, mirats. Sí. Jo això ho vam fer perquè és com, és impossible que hi hagi aquesta tormenta a Dubai naturalment.
I a més allà no està l'arquitectura ni tot pensat perquè hi hagi grans...
Un caos.
Clar,
un caos.
O sigui, Miguel, el Maresme tenia riuades, però més o menys sí, ja sabem per on va l'aigua.
Perdoneu, Miguel, deies que hi havia dos estils. Sí. Un era aquest, que és la d'augmentar l'índex de condensació a través d'aerosols, i l'altre...
Bueno, altra conseqüència d'aquest tipus és que quan plou, aquesta sal que han tirat cau a terra. Clar, al desert dona igual, però si ho tirem a zones agrícoles es queden...
Hermes
totalment.
No, era el que fotien abans quan era una de les retribucions que fotien si alguna província es sublevava. Em sembla que ho fotien precisament els babilonis. Si algú se'ls hi sublevava, els hi agafaven, els mataven tots
i sal.
Salaven les vaques, violaven les dones, cremaven tot.
Clar, així que
totes les vaques plenes de sal.
Que diuen, bueno, plenem és envasar més, però bueno, el preu és prou alt. L'altra forma que hi ha, que diguem que és un poc més secreta en certa forma, però que és prou efectiva i no tan negativa, també està basat en aerosols, però està basat en les càrregues positives i negatives.
Aquestos en ions.
Sí, en ions. Els aerosols tenen unes càrregues negatives i el que fa és que, per exemple, aquesta empresa... posen una sèrie d'antenes. Aquestes antenes són de l'alçada d'un semàfor, un semàfor gran, però tampoc molt més.
No, i com un molí de vent.
No. Són aquestes antenes, llancen ions, incrementen la càrrega negativa.
Una miqueta com a pel·lícula de Frankenstein, no?
No, però vull dir, no hi ha res, vull dir, no es tira res a l'atmosfera contaminant, diguem. Mm-hmm. L'únic que es fa és incrementa la càrrega negativa, això fa que la càrrega negativa dels núvols incrementi i, per tant, la positiva de la Terra, hi ha més diferència de càrrega entre Terra i núvols.
Comencen a patallams.
I incrementa, en certa forma, diguem, la inestabilitat del núvol. El tema així és que és menys efectiu respecte a que sols pot augmentar en un 20 o un 30%, però també això el permetís que no se te'n vagi tant de les mans per un lloc. Per una altra part, tenen que haver unes condicions determinades per a posar-t'ho les antenes. No poses-t'ho un avió en vol, sinó té que vindre, per exemple, jo que sóc de València, quan venen els fronts de Ponent, arriben a València i pràcticament no deixen pluja. Si a la zona, diguem, de la serra un poc prelitoral, posaren aquestes antenes, aquests fronts de Ponent, en comptes de deixar 0 o 2 litres, deixarien 10 litres. Algo així. I no cau després res a terra. Mm-hmm. I este programa estan portant-lo en Jordània. Mm-hmm. Jo he estat allà a Jordània i la veritat que sí que estan en prou bé. I han augmentat, crec que porten 5 anys en el projecte, en el programa aquest, ja ha augmentat la precipitació d'un 20 a un 30%.
El que passa que és això, és que en una zona com Jordània comença augmentant un 20% o un 30% la pluviometria, amb el qual pots començar a augmentar la vegetació que tens, la vegetació ja genera una humitat relativa i a la llarga la climatologia de la zona canvia, que és el que va passar en canvi, totalment al contrari, quan es va talar tots els Montnegros, que es va fer un desert allà.
Clar, totalment. Clar, això sempre hi ha una part problemàtica, però respecte a aquests dos tipus sí que he de dir que fins ara el segon tipus que he nombrat ara no és tan conegut, però jo estava fent pronòstics tant a una part a Jordània com a Emirats, he vist un poc els efectes dels dos i he de dir que este segon tampoc se'ns ha anat tant de
l'hora. I evitar que plogui d'alguna manera? Perquè els xinus és el que van dir que feien el 2008.
Per evitar que plogui, jo no ho sé, el que sí que es fa és per evitar la pedra.
Bufar molt fort.
Per evitar la pedra.
Per evitar la pedra.
Però el problema de la pedra és que el que fas és evites la pedra en un lloc, però es desenvolupa el doble a un altre lloc.
I caurà en una altra banda.
Vull dir, si tu fas això per evitar la pedra a Saragossa, quan arribi a Tarragona o a Lleida, la pedra serà el doble de gran.
I a més
perquè, perquè la natura no la podem parar al final.
I també hi ha una cosa, amb aquest tipus d'accions, ara imagina que, per exemple, tot el que seria l'Aragó, agafessin i posessin d'aquests postes, aquestes antenes per augmentar la pluviometria, vol dir que a València i Catalunya plouria menys.
Clar, pot afectar això, ja s'ha de veure. El problema d'això és que, per exemple, els governs que estic dient és... El govern pensa per ells mateixos, o sigui, els de Jordània es dona igual que passe a Síria o el que passe a Líban o al Sira. Però bueno.
Només plouria menys si passen els fronts. Si tenim una llevantada no afecta. Sí,
exacte. Però seria el quan ve de ponent.
Clar, per exemple, aquí vendria bé de ponent. Aquí quan ve de llevant, damunt no hi ha on posar les antenes, perquè al mar no tindria...
I tampoc et pots amagar, perquè no. Una llevantada com Déu
llevantada,
mana...
No. Vull dir, això seria...
Aquí quan ve llevant, el que hauríem de fer és treure totes les antenes. Que ens cau una que
pareu
no vagi.
Les antenes, pareu màquines.
Seria quan hi ha ponent, sobretot situacions que no hi ha llevant durant molt de temps i hi ha una situació continuada de ponent, pues ja et dic, no és que de repent siga la gran pluja, però a poc pues sí que 5 litres d'aquí, 5 litres d'allà, pues aniria fent algo.
A mi no m'ha quedat clar, aquestes antenes on es posen?
A zones elevades. A zones elevades.
A la muntanya.
A la muntanya.
Vale, però estan collades al terra.
Sí,
no?
sí. I s'alimenten en energia solar. Perquè com normalment aquests programes són a zones àrides o semiàrides, van amb energia solar.
Miguel, parlant de fenòmens extrems, s'ha comentat, després ja parlarem potser una mica de la part antropomòrfica del canvi climàtic, però sí que s'ha comentat que darrerament hi ha més medicanes, ¿vale? Més huracans del Mediterrani. I entenem això que vol dir huracà del Mediterrani, perquè són tempestes, diguéssim, molt concentrades.
Glòries, glòries.
Sí.
Bueno, s'ha de diferenciar el que és una dana d'un mediquei ha de tenir un ull i se'n veuen molt pocs d'aquests, però es veu que cada cop se'n veuen més, això és cert o no? O és una prestació?
Anem a veure, això sí que és una cosa que és per a creure's, diguem, perquè sí que té una base científica i està tot relacionat en un tema que parlàvem al principi, que és del tema de l'Àrtic. El tema de l'Àrtic, primer, un poc, es fa els mites del canvi climàtic. A nosaltres, durant molts anys, ens han dit i ens han continuat que el gran problema del desgel de l'Àrtic és l'augment del nivell del mar. I és, no m'atrevis a dir és mentira, però no.
No és el principal problema.
Perquè el gel és com el glaçó.
Clar, exacte.
És com el glaçó, ocupa el mateix volum i si es desfà no puja l'aigua.
Respecte a l'Àrtic és mentira. Sí,
l'experiment és agafar un got d'aigua, fotre un glaçó,
exacte.
Quan el glaçó es desfà el nivell no puja.
Exacte. El desgel de l'Àrtic no va provocar ningú augment del nivell del mar ni un mil·límetre.
El tema és Groenlàndia.
El tema és Groenlàndia i l'Antàrtida. Ara, al nivell que estan fent-ho, és de veres que augmentarà un poc el nivell del mar, però com ara diré, hi ha tres conseqüències del desgel de l'Àrtic que són molt superiors, que són les de les que de veres s'han de preocupar.
Perquè pot canviar la salinitat?
No, és per el...
I la corrent del Golf.
Clar, no, són els efectes que té este desgel de l'Àrtic en la circulació atmosfèrica. És el que parlàvem al principi del jet stream, diguem que al pol tenim una massa d'aire freda, diguem, per a que ho entenguem, és com si diguéssim una cosa com un moc, ¿vale? que és així més dens i aquest aire tendeix a baixar cap a les zones un poc més subtropicals o cap a l'Equador. Per l'altra banda, tenim a les zones com diguem, subtropicals, tenim un aire més càlid, un aire de secador, que tendeix, diguem, a pujar cap amunt. On conflueixen, és com a l'illa aigua, on conflueixen, no es mesclen, i el que fa és ascendir l'aire i quan arriba a una altitud sobre els 10.000 metres, que és a la tropopausa, el que passa és que no segueix ascendint i gira conforme a la Terra. Aquest es diu l'efecte Coriolis i és que això gira cap a l'est. Entonces tenim una corrent...
Perdona, en l'hemisferi nord.
En l'hemisferi nord, perdó, sí. En l'hemisferi nord.
És això que sempre, quan veiem a les imatges del meu xat, que totes les tempestes anaven venint de l'Atlàntic cap aquí.
Sí, no sempre, perquè el Gloria va tenir un retrocés contrari a la circulació habitual.
Ara veurem això. Entonces, això és la circulació habitual. I aquest xorro...
I això es dona per l'efecte de Coriolis quan puges entre la troposfera i l'estratosfera.
Això es dona per les diferències de temperatura i, per tant, de pressió entre el pol i les zones més temperades o més subtropicals, que creen aquestes diferències de pressió i per tant aquestes corrents. I ja dic, la que tenim entre el pol i diguem el que més ens afecta a nosaltres, perquè hi ha diversos tipus de jet stream. Tenim el polar jet que tenim aquí i està el subtropical jet també, que afecta a unes latituds més baixes. El polar jet és el jet stream que tenim que ens afecta més, és com dèiem, entre aquestes dues masses, aquesta més freda i aquesta més càlida, tenim aquesta corrent en xorro molt, molt forta, que està, ja dic, a uns 10.000 metres d'alçada més o menys, i es dirigeix d'oest a est per el moviment de rotació de la Terra.
I això fa que l'hivern sigui el pol com una nevereta, perquè és com un cercle, o sigui, tanca la nevera i com a més la Terra està inclinada a 23,5 graus, vol dir que hi ha tota la part de l'Àrtic que són molts mesos de l'hivern, és de nit, es va refredant, i allò queda tancadet com una nevereta. Exacte. Que és el que ha passat aquest
dia. Exacte, és el que està passant estos dies. Per exemple, que tenim un jet molt fort i el que fa
el jet d'on va cap on va?
El jet, diguem, per a que ens entinguem aquí vendria de l'Atlàntic cap a Àsia.
Vale, sí, però el jet llavors vol dir que és aquesta corrent de derivació de les borrasques.
Dona la volta a la Terra, diguem, entre el que seria la massa polar i la massa subtropical.
Perquè el que hi ha en el pol és el vòrtex, que és una altra història.
Sí, això és...
Marc, és com una nevera... No, li dic al Marc. Tu pensa que és una nevera que està tancada. Sí. Quan aquí hem tingut nevades fred és perquè algú ha obert la nevera, però aquest any no s'ha obert la nevera pràcticament.
No s'ha obert la nevera, està la cosa molt malament.
Clar. Vale, una pregunta, ara que estem amb electrodomèstics. Això de l'efecte Coriolis és que ho en tires de la cadena, no? Que l'aigua fa com un vòrtex, no? Entenc?
Sí.
Això de que diuen que el pol sud va al revés, és cert? És un mite o és mentida?
No, és un mite, i a més la gent que està, que els països que tenen a l'Equador fan la conya aquesta de moure d'uns metres i de cop i volta canvia el...
Si els vídeos aquests no són fake.
No són fake.
Vale.
És així.
Sí, sí, i a un costat de l'Equador de l'altre canvia en qüestió d'un quilòmetre. Pues bé, com dèiem, quan tenim un pol molt fred i una zona, diguem, subtropical on hi ha una diferència notable, aquesta corrent és molt forta. El que passa que quan el pol, diguem, la temperatura del pol és més baixa i, per tant, quan diem de temperatura, després això afecta la pressió i, per tant, després els vents. Quan la temperatura del pol i la de les zones subtropicals no té tanta diferència... Què passa? Que ja no són tant com oli i aigua, ja es pareixen un poc més i ja tendeixen a mesclar-se en certa forma. Clar, el mesclar-se en certa forma això debilita aquest jet que estaven dient que va al redor i el fa més oscil·lant. Oscil·la més.
Vale, a veure si et segueixo. O sigui, la gran diferència de pressió entre el que tenim en el pol i el que tenim a les zones tropicals, el que fa és que es col·lisionin i això fa que pugi al final de la troposfera.
Sí.
I llavors aquesta pujada fa que enganxi l'efecte Coriolis i que giri. Si no hi ha tanta diferència, el que passa és que no hi ha aquesta pujada cap a dalt, es queda a una alçada més baixa i no és afectat per l'efecte Coriolis
Sí que s'ha afectat, però l'efecte Coriolis s'ha afectat sempre. El problema és que les diferències, és com una diferència de càrregues, quan la diferència de càrregues és menor, l'impacte
o la força,
hi ha més intensitat, i és el que passa aquí quan diguem el pol està calfant-se més, la diferència és menor i és més oscil·lant. El borde, diguem, entre la massa càlida i la massa freda del pol no està tan definida i per tant és més oscil·lant. Això que fa que per una part tinguem més entrades d'aire fred i més entrades d'aire càlid.
Per això hi ha de tant en tant hi ha gelades com la que va haver-hi l'any passat als Estats Units, aquella tan bèstia, i també tenim onades de calor com la que vam tenir ara fa dos estius.
O siberianes, que això també ens afecta a Catalunya.
No, sí, que és això, que quan s'obre la nevera o cau als Estats Units o ens cau una siberiana aquí.
Entonces, així tenim dues coses. Tenim que, per una part, per el degel, perquè el pol està menys fred, tenim més oscil·lació i, per tant, un clima més extrem. Però per una altra part, quan està fred, com el fred està cada volta més al nord, aquest jet stream també està un poc més al nord, que és el que està passant ara. Entonces, el problema és que perquè tinguem fred així, cada volta és una situació més, més única o més excepcional,
més anòmala,
perquè per una part quan tenim circulació general, que és el que tenim ara, les borrasques van cada volta més amunt, ja no van ni per Galícia, ara van per més que a Anglaterra o Noruega, i el fred es queda allà dalt. I depenem, i després l'única opció que tenim més per a fred és quan està oscil·lant, i quan estem oscil·lant la meitat pot ser que al revés, que tinguem onades de calor quasi al gener, o alguna onada de
que
fred.
Que n'hem tingut alguna.
Que n'hem tingut, o onada de fred. Per això...
Sí, perquè si carda fred a Chicago, aquí ens torrem en una oscil·lació típica del jet stream.
Sí, clar.
Per entendre-ho, eh?
Sí.
Està molt bé això que dius. La confinació de les borrasques al nord, que això sí que és veritat que abans passava, aquestes cues de front...
Sí.
Vale, que passen que escombren la península Ibèrica. O sigui, abans anàvem recollint alguna goteta de les cues de front, però és que ara, tio, ara no cau ni neu al Pirineu de les cues de front, perquè passen clar, molt més al nord, no?
Clar, és que si veiem la temporada d'enguany d'esquí al Pirineu, han tingut dos nevades molt fortes,
dues
d'aquestes oscil·lacions que han coincidit, oscil·lacions que ha vingut una massa, la massa freda.
I una va ser el novembre, o sigui, una al novembre i l'altra amb el Glòria.
Perquè no ha sigut costat, no és que hagin tingut, bé, han tingut dues onades de fred, però després va mantenint-se. Va caure en alguna nevadeta.
No,
perquè... Miguel,
perdó,
és que allò que has dit m'ha interessat moltíssim. M'estaves dient que el desgel de l'Àrtic, ¿vale? Que no ens fixéssim en la conseqüència de l'augment del nivell del mar, sinó que ens fixéssim en les conseqüències que tindrà en el moviment de l'atmosfera, ¿vale? I això es lliga amb això. Vol dir que tindrem situacions més estancades, més aire fred concentrat en el pol i menys variabilitat del jet.
No, anem a veure, tindrem més oscil·lació del jet.
Ah, però esto es bueno, això vol dir que tindrem nevadetes.
Tindrem nevadetes, però...
O calorades.
No, és el que deia.
Calorades.
És el que deia, tindrem més nevades i calorades, i després, quan siga la situació general, o mitjana, quan tinguem un jet stream més fort, com el que tenim ara, també serà per damunt de la mitjana. Així que les nevades... És el que dic, quan la gent diu moltes voltes l'impacte del canvi climàtic és un augment de temperatura, és un augment de temperatura mitjà, però sobretot ho hem de veure com a, hi haurà major probabilitat d'extrems.
O sigui, bàsicament el que ens trobarem ara és que abans tu podies predir més o menys que tots els anys s'assemblaven,
sí, exacte,
vale? Que feia
exacte.
Calor a l'estiu, que feia fred a l'hivern i que plovia per primavera i una mica... I en canvi ara els anys es tornen bojos.
Clar,
i tindrem calor, i tindrem fred, i tindrem avorriment, i tindrem sorpreses.
Sí, exacte.
Hem passat...
Però això és molt dolent, per exemple, per l'agricultura.
Totalment. I és el que diem, per exemple...
I no saps mai quan has de rentar el cotxe.
No, perdona, és pitjor encara. Les plantes no saben mai quan florir.
Exacte.
Si us recordeu, perdoneu, que fa uns anys, t'ho dic perquè això sembla com si diguéssim, anem donant volta a la truita i passen coses diferents, ¿vale? Portem com molts anys que la primavera s'ha anat, sí, a l'hivern ha acabat com abans, s'ha allargat una mica més per la cua, però ha sigut més suau, és com si anéssim empenyent les estacions una mica cap endavant, ¿vale? I ja sembla com si estiguéssim donant-li la volta, o sigui, ha arribat a l'hivern i estem tenint una primavera avançada a tot l'hivern,
sí,
és una cosa estranya.
Però per el que deien l'altre dia, que igual si el vòrtex s'obre la nevareta,
exacte,
ens pot venir una siberiana d'aquí 15 dies.
O pot vindre una setmana o uns dies a maig que s'han de posar l'abric, per exemple.
Com pot ser com el AO i el NAO diuen que sí,
sí
que tenim una entrada d'aire
fred.
Per a veure, diguem, això que estem dient, com mesurar el jet stream, podem veure dos formes principals. Una és mirar a 707 hectopascals d'alçada, veure el vent, que és on està aquest jet stream.
Una pregunta que sempre he volgut fer. A veure, quan jo era petit, eren mil·libars. Després van dir que eren mil·límetres
de mercuri
i ara diuen hectopascals. És el mateix?
Sí.
Vale. Perquè és que és allò, dius, collons, un dia eren mil·límetres, l'altre dia mil·límetres de mercuri i ara són hectopascals.
Són modes, a tots els llocs hi ha modes, a la meteorologia també hi ha modes.
És allò de dir, ara són hectopascals?
Sí.
Hòstia puta.
Sí, però bueno.
A l'hectopascal hi ha sistema mètric internacional estàndard d'això? O...
Jo he estat utilitzant
els i com ho diuen als Estats Units que tenen aquell sistema mètric que s'han tret dels collons?
Ja.
perquè a més a més, allò que mesuren pesos amb pedres i, sí. I amb 64 anys de polsada.
Bueno, i les temperatures en Fahrenheit.
En Fahrenheit, sí. Que sí, està basat més o menys en la temperatura que li prenia el Fahrenheit a la seva senyora. Vés a saber un cony li fotia.
Ens imaginem tot.
32 graus Fahrenheit són 0 graus.
32 graus
quan
Fahrenheit.
Quan fa 20 graus, tu estàs als Estats Units i diuen fa 20 graus i 20 graus és un fred de l'hòstia.
Mm-hmm. Està, que... perquè està molt per sota de 32. Bueno,
no, i no canvien, eh?
T'hem interromput. Bueno, no sé.
Bueno, sí, estàvem dient, per a mirar, per a un poc, per a saber quina és la situació de, del jet stream, veiem a 700 hectopascals si veiem un jet stream que està fort o si veiem que no hi ha molt vent a 700 hectopascals a la zona on tindria que estar el jet. Això és una forma de mirar-ho que, per exemple, es mira molt a aviació, perquè és molt important, perquè les aerolínies utilitzen, es beneficien molt de, del jet, perquè
sí, sí, a vegades que tardes un munt més per tornar.
Fa poc van dir, va ser el vol més curt Nova York-Londres, va ser, em pensen, no va arribar a 5 hores. El vol va arribar 2 hores abans del previst, 2 hores.
Sí.
I clar, això depèn en un jet tan fort que hi ha ara, de, el jet, com dèiem, ve de l'oest cap a l'est, de Nova York a Londres, l'avió anava espantat.
Sobrau.
El germà d'hostessa de Bolins explica això, que quan tornen d'Estats Units és molt més ràpid que no quan vas cap allà.
Exacte.
Però el bitllet el cobren igual de car, eh?
Sí.
Miguel, per acabar d'explicar això del jet stream, el NAO i l'AO i tot això, una cosa que m'ha fet gràcia de saber, que és l'escalfament sobtat estratosfèric. ¿Vale? Si no tinc mal entès, quan el, per damunt de la tropopausa en aquesta banda de l'Àrtic hi ha un escalfament súbit de més de 25 graus, estem sempre parlant en temperatures negatives tota l'estona, eh? Sí. Hi ha una probabilitat de que el vòrtex es trenqui dues setmanes més tard. Això és cert, no?
Tu, Tomàs, has hecho los deberes, eh?
A més, és l'Àlex Van Der dia d'aquell es va fotre un vídeo l'altre dia del Vortex, ens hem quedat tots bocabadats i perduts amb el vídeo del Vortex.
Respecte a aquestes teories ja més de l'impacte de l'estratosfera, vull dir, això ja s'ha de mirar un poc més en detall, és un poc més complicat perquè si mirem, normalment les situacions en superfície i en alçada de l'atmosfera són opostes. On tenim alta pressió en superfície, tenim baixa pressió en alçada, etc. i va canviar molt, així que això s'hauria de mirar un poc.
Un escalfament sobtat estratosfèric té una incidència troposfèrica. Es desacopla, fa que es desacopli, com ara està acoplat. Si et mires l'índex de temperatura de 1 hectopascals a 800 hectopascals, està tot acoplat.
Clar, és el que hem nomenat abans un poc també, que la situació en superfície canvia perquè depèn de la superfície de la Terra i la capa baixa de l'atmosfera és molt més inestable. La capa superior de l'atmosfera és molt més estable i és, com dèiem, és més fàcil de preveure a llarg plaç. I òbviament va tindre efectes en superfície, el que passa en alçada, perquè, per exemple, quan perquè hi hagi moviments verticals, que és el que és que produeixen inestabilitat, no només té que haver en superfície, sinó en alçada també. No tindrem una borrasca tan gran si en alçada no tenim aire fred. La borrasca, pues tenim un poc de pluja dèbil, però tampoc tindrem molt. La situació en alçada és molt, molt important. Així que, bueno.
Per anar acabant, sí. I per tornar una mica...
Un moment sols, que abans, ja li dic, estàvem mirant un poc per a esta part del jet en què es basava, com observar-ho, si estem fent un pronòstic, i havien dit mirar el mapa a 700 hectopascals, i l'altre, com deien, és l'AO, que és l'Arctic Oscillation, que el que medeix és la temperatura, la diferència de pressió entre l'Àrtic i l'Atlàntic Nord o el Pacífic Nord. Ara, per exemple, tenim una situació molt positiva, que esta situació molt positiva, una fase positiva vol dir que la baixa del pol és molt baixa i l'alta de l'Atlàntic Nord és molt alta. Així, com dèiem, tenim una situació...
Mantenim el jet.
Si
tenim l'AO és negatiu...
Quan l'AO és negatiu, la pressió al pol i s'incrementa o no és tan baixa i per tant de nou estem diluint un poc els bordes i fomentant aquesta...
I a més deia que s'estava recuperant aquest any una mica el gel que hi ha a l'Atlàntic.
Sí, sí, com enguany a finals de gener diguem que estava un poc en la mitja. No és que sigui algo extraordinari, però a la mitja. Sobretot perquè a la zona més que va a Alaska i Canadà ha hagut un augment. A la zona de... En canvi, la zona més d'Escandinàvia i la zona de Rússia que va a Murmansk, etc., estan tenint un hivern anormalment càlid i allí sí que és l'extensió de gel i el grossor, el gruix, està un poc per baix de la mitja, però ho ha compensat la zona...
La part de l'Alaska i Canadà.
La part de l'Alaska i Canadà, sí.
Per acabar i anar tancant una mica el canvi climàtic, l'origen doncs antropomòrfic o no de la cosa, no sé si pots confirmar que sí, que òbviament l'activitat humana està generant canvi climàtic o no. Ara ens ho confirmes. Per posar-te totes les coses damunt de la taula, m'agradaria que també ho relacionessis amb la molt baixa activitat solar que estem tenint en aquest cicle, ¿vale? Perdó, no sé si és un mínim de Maunder, crec que es deia els mínims d'activitat solar o un dels mínims registrats històricament, que va ser el mínim de Maunder, em sembla, el mínim de Maunder, però té a veure l'activitat solar i té una repercussió directa amb la meteorologia, amb el comportament de l'atmosfera?
No, clar que té a veure, vull dir, al final els canvis climàtics, el canvi climàtic és un procés natural del planeta que té que veure amb l'activitat del Sol i té que veure amb la Terra. Vull dir, l'origen inicial és este. El problema és que l'activitat humana el que està accelerant i està fent-ho més ràpid i està fent-ho més fort, diguem. Però l'origen és natural. Però ja et dic, una cosa que tindria que passar, a lo millor en qüestió de sigles, pues està passant en dècades. I és el problema, vull dir, la gent... I és el problema també, el problema s'hi ve molt de com s'ha venut. És com deia, s'ha venut molt que el canvi climàtic va produir inundacions a Bangladesh i ens han ensenyat les fotos dels ossos polars morint-se de fam. I a tots ens fa molta pena. Però en veritat, el dia a dia, com no ens afecta, ens dona igual, la veritat. És així, és cruel, però és així. Però la realitat és que el canvi climàtic no només va fer això, el canvi climàtic farà que d'ací 20 anys la majoria de províncies espanyoles vagin a tindre restriccions d'aigua a l'estiu i no ens afectarà ni als nostres nets ni a les generacions futures, no, a nosaltres ens afectarà d'ací 20 o 25 anys ja tenen restriccions d'aigua. Tindrem molts problemes, ja dic, de temporal forts, com deia, hi ha més oscil·lació, hi ha més energia i tindrem problemes de temporals molt forts. Tenen problemes d'inundacions, tenen problemes de sequera, tenen problemes d'abastiment de menjar, i això no és algo de futur, de generacions futures, o que passarà a l'altra punta del món.
D'aquí 20 anys.
Es passarà a nosaltres i a casa nostra. Així
una pregunta. Amb tot el que s'està sabent, entenc que hi ha per una part hi ha la part d'aquesta predicció, de quin temps fotrà aquesta setmana, però després aquí en el BCC i altra gent esteu agafant, buscant molta informació per la idees. O sigui, quan... Entenc que si tu el que estàs fent és creant models molt complexes del que passa, del que està passant i de com funciona el clima i quins són els mecanismes i de com reacciona el sistema a mesura que es van variant els paràmetres, entenc que també és per simular certes intervencions. O sigui, entenc que en el moment que tu saps, dius, tu hi ha una sèrie d'elements que dius que causaran això, sequeres i restriccions d'aigua...
Geològicament has de canviar, urbanísticament has de canviar coses...
Però la idea és, abans de fer aquestes modificacions, és a dir, la idea és si en els propers, en comptes de 20 anys, en els propers 5 anys, podem tenir models a simular quins canvis són factibles en els propers 15 per poder pal·liar o poder revertir aquest tipus
Marc,
de coses.
Perdoneu una cosa. Si tu tens un estudi que et diu que has construït en una zona inundable amb una probabilitat d'inundació cada 150 anys i de cop i volta aquesta probabilitat es redueix a 15 per un estudi que fa el Miquel, ¿vale? El Miguel, tens un problema si construeixes, si dones un permís de construcció.
No, sobretot, ¿vale? No, però fixa't que en aquest cas és quan surti l'estudi que ha fet el Miguel, la companyia asseguradora d'aquesta urbanització dirà, ei, això ha pujat, els seguros pugen. automàticament i de cop i volta, és a dir, abans de començar construccions, abans de començar remodelacions, abans de canviar carreteres, precisament perquè les companyies d'assegurances voldran aquesta informació, és a dir, què s'ha de fer per poder arreglar aquest tipus de coses.
No, totalment, i això és una cosa que si anem molt atrasats respecte a altres països. Per exemple, jo ja fa anys, quan estava a Anglaterra, els estudis climàtics i les previsions, els estudis climàtics a llarg termini, les previsions meteorològiques a curt plaç, estan incorporades en quasi tot tipus d'indústria, des del transport, a la construcció, al servei públic, etc. I aquí és com algo de bueno, pues o mire en el temps, vull dir, jo ja perquè jo tinc contacte amb empreses de grans empreses de transport o inclús asseguradores que em diuen no, o mirem per internet. No pot mirar-ho per internet una empresa de la qual això depèn milions d'euros. I ara, afortunadament, poc a poc sí que està movent més les empreses energètiques per tot el tema de generació d'energies renovables, estan molt interessades en els serveis climàtics, també poc a poc asseguradores i empreses de transport, vull dir, més que res, no perquè ho vegin. I està bé perquè no, saps què passa? Que al final és tot benefici econòmic, desgraciadament. Sí. I la forma de mostrar-ho és que les mateixes empreses van a beneficiar-se econòmicament d'incorporar aquest tipus.
Jo per això et ficava l'exemple de les assegurances, sí. Perquè al final, quan algú munta algun tipus de negoci, algun tipus d'inversió, sobretot que té que amortitzar-se al llarg dels Exacte. Anys, doncs evidentment ha d'haver-hi una assegurança per mig, i són les asseguradores les que han de voler aquesta informació, perquè et marcaran.
Exacte.
I et diran, i en funció de com ho fotis tindràs una cosa o una altra. I després hi ha l'altre tema, és a nivell de Unió Europea o de Nacions Unides, a dir, a veure, sapiguent com funcionen els models, si toquem això per aquí i toquem això per allà, doncs, potser arreglem la cosa una mica o podem alterar
totalment,
coses.
Totalment, inclús de construcció, vull dir, jo quan vaig acabar la carrera em vaig posar a buscar feina de climatòleg i meteoròleg, sobretot climatòleg. A Anglaterra hi havia empreses constructores, empreses d'asseguradores, a empreses de transport, i aquí era pues, bueno, professor de geografia o professor, perquè la gent, i per què va voler una empresa així, un tipus de perfil? I bueno, per una part, per la part mediambiental, de respecte al medi ambient, i per la part també que de benefici econòmic, és que està vist, i ara estem veient, desgraciadament, com es poden estalviar molts i molts diners incorporant.
Però en canvi el BCC hi ha feina.
Sí, molt, molt. No, ja li dic, afortunadament, poc a poc això va, la conscienciació està augmentant prou.
Una pregunta. M'interessaria saber, quan estàs treballant aquí en el BCC, perquè clar, tu ets meteoròleg, sí, climatòleg, i estaràs treballant doncs, amb experts en estadística, sí, en gent d'intel·ligència artificial, amb gent de paralització, sí, amb gent de tot tipus. Com és el treball amb aquests equips pluridisciplinars?
Pues està molt xulo, perquè ja dic, jo a les altres experiències normalment l'equip és meteoròleg, dos meteoròlegs i hi ha algun administratiu, i al BSC és molt interessant, el grup on estem nosaltres tenim experts en comunicació, tenim gent que són físics, tenim matemàtics, tenim una part molt, molt gran dedicat un poc a l'usuari, a veure quines necessitats hi ha per a veure com suplir aquestes necessitats. És totalment multidisciplinar, així que està molt bé. Hi ha economista, jo al costat tinc una xica que és economista també, i és veure les diferents aplicacions, vull dir, això també ha sigut un error des de les ciències climàtiques, que és les grans conferències científiques de científics en el clima que es reuneixen i diuen el que pensen. Però això no arriba a la societat.
No.
I s'ha provat. No ha arribat a la societat. Ha sigut un fracàs. El problema que s'ha de veure també és un poc veure quines són les necessitats de la societat, veure què és el que té la ciència i veure com comunicar-ho d'una manera un poc millor i mútua. No, jo dic això si vols bé, si no també. Això ha sigut un error i és el que està intentant-se canviar. També des de la part de la ciència, de la comunicació de la ciència. I al BSC estan fent-se molts esforços en aquest sentit per a que de deberes la ciència del clima s'incorpore a la presa de decisions.
Ara fa poc hi havia una comunicació secreta de les Nacions Unides que que deien que era, havia sigut un error estratègic presentar el canvi climàtic en termes això, d'ossos polars i inundacions sí. a Bangladesh, i dir, no, això afectarà el teu dia a dia.
El teu dia a dia.
Això, el teu dia a dia.
I a la teva butxaca. I quan a la gent li toquen la butxaca, li toquen la família o
inclús,
alguna cosa així.
Però, inclús poden començar a aparèixer accions estranyes o canvis de conducta. O sigui, per exemple, posar dipòsits d'aigua de reserva d'aigua en les cases, és a dir, que abans la gent tenia un dipòsit, abans tothom tenia dalt de casa un dipòsit d'un o dos metres cúbics, doncs potser la gent ho tornarà a fer, o el fet d'això, de tenir plaques fotovoltaiques per autoabastir-se.
Hi ha molts països,
que
encara
electricitat per si es tallen les coses.
Hi ha molts països que encara tenen aquests dipòsits.
No, però és que encara els hauríem de tenir tots perquè dona resiliència.
Sí, bueno, però després filtra, que alguns estan més bruts que l'hòstia i són focus de mil malalties.
Bé, però el tema va un poc també per mentalitat.
Li fots una pedra de calç i...
Fa tres setmanes vaig estar a Holanda i tu saps, en les autovies i en les autopistes, els murs que fan per evitar que el soroll arribi a zones residents, quasi posem uns tableros o un mur i ja està, tenen plaques solars damunt d'aquests murs i la quantitat d'hores de sol que tenen és un quart de la que tenim ací. I els murs que tenen dins sonorització tenen plaques solars amunt.
Fins i tot...
El desenvolupament un poc també de certa societat. També.
Bueno, inclús, de fet, el fet que tu vas per França i vas per Alemanya i veus els murs aquests que tapen, i vas per aquí, per Catalunya, i veus l'autopista, mateix vas per Sant Adrià i per Badalona, que hi ha, i vas amb el cotxe, veus el menjador de la casa gent, que estàs passant per allà al costat, i dius, collons, aquesta gent té l'autopista aquí al costat, què collons us costa fotre un mur, encara que sigui transparent, amb la figura aquella del falcó, perquè no s'estampin les gavines, i protegir una mica acústicament i fins i tot a nivell de tot i... Aquesta gent que estava vint aquí al costat no es fa, són menys civilitzats.
Però vull dir que respecte a això tenim encara un llarg camí.
I això sí, els peatges els paguem, però la protecció lateral de dir, carai, és que ho veus? És que agafeu qualsevol autopista millor, és que mira, només que veieu que hi ha línia directa visual amb les cases,
Marc,
aquella gent un soroll de collons.
Marc, hem d'avançar. Escolteu, Miguel, moltes gràcies. Sé que no és fàcil sotmetre's al nostre interrogatori, preguntes, superdesmadrat i tal. I escolta'm, et dono un 9 i 9 per no donar-te un 10, perquè t'ha sortit molt bé.
Molt bé, fantàstic. Molt interessant. Ha sigut un plaer.
Sí, sí. Escolteu, anem cap a la part de contacte, de seguida propostes, i avui sí, Magma. Bueno, tenim una segona part que no sé si us donarà temps de parlar d'alguna notícia, com vulgueu, però són de sostenibilitat. Igual el Miguel pot dir alguna cosa, també. Anem cap a la part de contacte, vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé. Magma, tenim la sort de que nosaltres els dimecres de tant en tant anem a dinar amb el nostre mecenes, ara sí que ho podem dir, number one.
Ah, sí, és veritat.
Que sí, paga per
partida doble.
És el que més paga i paga doble, tio. Això sí que val... Sí. A l'Antoni Farré un super besito.
Campió.
Vale, només volia dir una cosa. Vaig estar parlant aquest cap de setmana vaig estar parlant amb el nostre pilot d'avioneta de capçalera, bueno, pilot d'avioneta i d'Airbus, i sí, confirmar-vos que l'afectació tant de l'aeròdrom de Palafolls com de les diferents avionetes i de totes les instal·lacions ha sigut molt, molt gran. Estem parlant amb ells i si es pot fer alguna cosa, doncs ho intentarem coordinar. Ara tot està en mans d'asseguradores i tal, però bueno, des d'aquí en Ampere com a propietari de tot, o responsable de tota la zona de l'aeròdrom, i el Toni com a pilot,
doncs els hi volem donar. I de l'escola, perquè allà tenen muntada una escola impressionant. Si algú té ganes d'aprendre a pilotar avionetes ultralleugers i això, en Pere té l'escola allà muntada i és un profe de nassos.
I a més és un ambient molt assenyat, molt seriós i alhora molt proper i molt...
Sí. Hi ha la combinació, la forma de ser d'en Pere té això, té la part aquesta propera però també rigorosa i assenyada. Sí.
Tinc pendent de parlar amb en Pere perquè no vaig poder-lo localitzar, quan ho faci us transmetré com està la cosa. Parlo de més, informant de la situació, no hi ha nous mecenes a la xeta, estic a punt de fer-me l'araquiri i suïcidar-me.
No fotem.
Fatal.
I entre l'esquena i que no hi ha mecenes a la xeta, vaya setmana que portes, Tomàs.
Sí, em sembla que em faré l'araquiri per l'esquena.
Sort que almenys que no folles molt, perquè és que si no...
Que no anàvem a posar l'explícit en aquest programa,
veritat,
Marc.
Perquè, clar.
Bueno, això, i res, que us animeu, va, a veure si ens doneu una sorpresa i algú, els que ens heu començat a seguir a la xeta, us feu mecenes, us subscriviu i feu una petita aportació, que ja sabeu que va sempre en benefici de que puguem fer cada setmana el vostre programa ideal. Anem ràpidament cap a la segona part i parlem de dos temes molt ràpids.
Bé, jo primer tinc un comentari a fer sobre una notícia que ha sortit ara fa molt poc, i és que es veu que el Jeff Bezos, aquest senyor que havíem parlat, últimament parlem molt del Jeff Bezos, ha agafat i ha creat doncs un fons de caritat o de beneficència per lluitar contra el canvi climàtic. Llavors, una observació seria, diu, aquest senyor, en comptes de donar 10.000 milions de dòlars, que està molt bé, eh? Si 10.000 milions, jo poso 10.000 milions de dòlars. Primer de tot, si Amazon, igual que Apple, igual que Google, igual que Microsoft i tota aquesta colla de mamons, paguessin els impostos que han de pagar els països que els han de pagar, començant per Estats Units i acabant per Espanya i continuant per Andorra, doncs no faria, ja no cal que paguin aquests calés. O sigui, només si paguessin els impostos de la mateixa manera que paga que paguem nosaltres els impostos pels diners que cobrem de la xeta. Les donacions de la xeta paguem impostos. El senyor Amazon no paguen impostos perquè tenen d'allò.
Perdona, si estigués aquí el Raül diria, ni els d'Apple tampoc, eh?
No, però ja ho he dit, els d'Apple, ja ho he dit, i els d'Apple i els de Google, i dic que s'ho munten per no pagar, i això èticament és horrorós i sobre el sistema ho permet, vale? Però si no paguen aquí els fotem fora, se n'aniran a una altra banda. Sí, doncs que se'n vagin a una altra banda, però ja està bé. Què tipus d'empreses? I després hi ha una altra cosa del tema del model d'Amazon, eh? Per exemple, és una dada que m'ha arribat sobre el Halloween, però que segurament ara està passant, que ara que s'acaba Carnaval, vale? I és dir, es veu que a Halloween als Estats Units, la setmana després de Halloween, estan tots els transportistes tornant disfresses com a bojos a Amazon. I moltes d'aquestes disfresses Amazon ja directament les llença perquè ja saben que han estat fetes servir i moltes no les poden tornar a vendre, amb la qual cosa, però Amazon ho aguanta perquè posen el client al davant i perquè la gent té uns collons com un toro. I ara segur que la setmana que ve començaran a haver-hi couriers que tindran que agafar i retornar disfresses cap a Amazon. I al final això és un malbaratament. Collons, tant costa dir, has d'agafar i anar disfressat com si fossis la reina del Disney Channel.
Fem un Wallapop de disfresses.
O vent-te'l d'allò o el guardes, però, o sigui, el malbaratament. Gent que compra això perquè sap que no els hi costarà cap diners. Al final, si no estem malbaratant-ho tot, com deies tu abans, Miguel, hi ha un element ambiental, hi ha un element econòmic, però escolta, això té un impacte climàtic bestial i la gent està fotent l'imbècil comprant-se unes disfresses que després tornen, tenen que venir cap a casa teva, van després cap a Amazon, després acaben llançades i sobretot a tu no t'ha costat gens. Doncs molt maco el senyor Jeff Bezos, i molt macos els capullos que torneu les disfresses de Carnaval després d'haver-les fet servir.
Totes muertes.
Us feu un barret amb paper de diari, us foteu un tomàquet al nas i aneu de pallasso.
Bueno, no, anaven uns que portaven... M'ha agradat avui un vídeo que he vist a Twitter d'uns tios que anaven amb una mena com de pelusa molt llarga, de coses així com de llana de pelusa.
Boníssim.
I eren els típics d'això que netejaven els cotxes.
Anaven i aquest se l'havien fet ells. Boníssim. Sí. Això és una disfressa de Carnaval i només són tonteries.
Exacte.
Esclar
bueno,
que sí.
Escolta, vull acabar la part de notícies breu amb un tema de sostenibilitat que ens va passar el Josep, però el deixo per després, Marc, eh? Acabarem la part de notícies breu. Vull parlar d'una altra que és molt interessant, ¿vale? Resulta que s'ha descobert que Google ha indexat 470.000 grups privats de WhatsApp.
Que bonic.
Que bonic, eh? Que bonic.
Que bonito, Badalona.
I jo pensava que era una mica notícia d'aquestes que per fotre-li canya a Facebook, o sigui, a WhatsApp, i m'he entretingut en buscar grups de WhatsApp a través de l'enllaç, que després us posaré de com es troben, no? I, ai, no, és cert, és veritat, hi ha grups. I a l'oro, perquè això sí, per això volia destacar-ho ara, perquè és important. Està ple de porno, nens. Està ple de porno. No us ho podeu perdre.
Després el mal de l'esquena, tio.
No sorprèn de nada.
Hi ha porno. No, molt bo, molt bo.
Porno
no,
i grups de papes i mames.
Ei, i jo grups de papes i mames del col·le, que de cop i volta apareix una foto porno i un de cop i volta en la borra corrents. Ai, perdó, m'he equivocat de grupo. Així de vegades.
Este mensaje ha sido eliminado.
Però ara els meus dius... La madre. Jo estic la mamà del Pol. Pantallasso, pantallasso.
Para recuperar los mensajes borrados de los grupos. Bueno, i acabem. En Josep Ruano ens proposava, de fet li proposaven al Marc, que parlés avui d'un article aparegut a Fast Company, no? Em sembla?
Sí, Fast Company. Fast Company.
Que parla del cost real d'un braçol fet amb zero combustibles fòssils.
Sí, a veure, aquesta notícia s'assembla molt amb una notícia, amb una cosa que es va fer fa uns anys, que era un senyor que es va fer que el seu projecte va ser un projecte de 2 o 3 anys, de fer-se un entrepà de pernil dolç i formatge. Si tu, sense utilitzar la tecnologia actual, fer-te una entrapada per pernil dolç i formatge, clar, el tio es va tindre que agafar, es va tindre que fer el blat, es va tindre que fer les eines per moldre, es va tindre que fer un forn, va tindre que fer,
imagina't, i va engreixar el porc i tot això,
no, engreixar el porc, tot matar el porc, curar el pernil, els forns, metal·lúrgia, li va costar, van fer el càlcul, el va costar com a 2 milions de lliures. En aquest cas, aquest cas han dit, doncs, que fabricar utilitzant sense utilitzar combustibles fòssils, és a dir, no sense utilitzar tecnologia moderna. Si tu vols agafar i posar al mercat un bressol guapíssim, fet superguapo, amb fustes així d'arts, superxules, amb una juntura sense cargols, super, $22.000. Però l'única regla que fan és que no fan servir específicament combustibles fòssils, però fan servir furgonetes elèctriques, fan servir motoserres elèctriques, tot tipus d'eines que estan plenes de plàstics per tot arreu, i totes aquestes coses s'han fabricat. És a dir, que ja no fa servir durant el procés d'alguna cosa els combustibles fòssils, costa moltíssim, perquè a més se'n van a buscar no sé quina història, ho porten cap a van d'Estats Units, cap a Escandinàvia, se'n van amb vaixell.
El material és una passada.
Exacte, se'n van amb vaixell. No fan servir específicament durant el procés els combustibles fòssils, però quan tu mires el vídeo de com ho estan fent, el combustible fòssil ha estat per tot arreu en forma de la fabricació de les eines que ells estan fent servir o directament els plàstics que tu trobes allà a sobre. Amb el qual és pràcticament impossible que no hi siguin. És a dir, si tu vas a... No són 22.000 euros. Si tu vols fer una entrepada de formatge, són 2 milions de lliures.
Déu-n'hi-do.
Si vols fer-ho des de... Bueno, és el que parlàvem l'altre dia del Robinson Crusoe. No podem... una sola persona no pot posar-se al ritme de la seva civilització. És el que
hi ha. Però tampoc fa falta. Moltes voltes d'aquestes mesures la gent es torna un poc radical, i al final el que passa en aquestes mesures radicals és que són anti o és que són pro, són més anti. Jo crec que el que hi ha que veure un poc són coses del dia a dia que sí que puguem adaptar un poc i mesures que al final es beneficien a tots, i no significa anar darrere moltes voltes, no és anar darrere ni anar avant, és simplement no fer una base de tonteries com una mandarina, llevar-li la pell i que la venguen en un
envàs de plàstic.
Això no serà avançat, això serà un poc anar darrere, la veritat.
No, això és per agafar i en el restaurant, diguen al supermercat, que ho fan i fotre'ls un escarni, muntar-los un sidral, de dir que esteu fotent aquí, que marusos.
O vendre els platos independents amb un plàstic.
Exacte.
Sí. Bueno, això als Estats Units es veu molt.
Coses bueno, així.
Com deia el gran filòsof, el capità Siam, els petits canvis són poderosos. I llavors hi ha coses com... A mi m'agrada molt pensar les coses en els termes de la llei de Pareto, que diu bàsicament que el 80% de les conseqüències venen del 20% de les causes. Llavors, per tant, és dir, identifiquem quines són el 20% de les causes de lo que nosaltres està, el 20% de les coses que nosaltres fem que estan creant el 80% del nostre impacte ambiental. Llavors, hi han coses que dius, però s'ha d'analitzar el que estem fotent. Llavors, per exemple, jo per exemple, ara vaig amb aquesta tassa de cafè, que és d'aquestes de bambú.
S'ha passat al bambú.
M'he passat a les tasses de bambú, que es venen per tot arreu.
Sí,
primer
sí,
no estaven al Veritas.
Ara estan a tot arreu.
I ara tots els supermercats tenen les tasses aquestes.
Aquest bambú, Marc, venia... Te'n recordes com vam parlar del tipus de petroli que fan servir els grans vaixells de transport que venen de la Xina,
aquest
que és bàsicament betún i és supercontaminant? Doncs pues va venir tot el bambú en aquest barco.
En aquest barco, exacte.
Sí.
Està claríssim, tot el bambuquet del Veritas va vindre en aquest barco, igual que tot el que fem servir, però en aquest cas
igual que la teva moto, Tomàs,
jo miraria també
però fins ara fa una setmana
Fede Rates.
No és coreana.
No, és taiwanesa.
És taiwanesa.
La meva moto no és coreana, és taiwanesa.
Però fixa't una cosa, amb la tonteria de la tassa aquesta de bambú, jo fa una setmana ja he estalviat 10 tasses d'aquestes desechables del restaurant, sí. Aquí, perquè té la tapa. Escolta, 10 tasses només en una setmana, doncs perquè els tres cafès o coses aquí me'ls prenc els dies que vinc a treballar. O, per exemple, ara tinc un estudiant que volem intentar...
Sí, Marc, okay. A veure, un moment, Marc. Això et va molt bé i queda superguai davant de la comunitat, ¿vale?
No.
Tacitas de bambú del Veritas... Guapo. Aquest 20% que té impacte... Comparteix el teu cotxe, guapete, i no puguis anar a casa teva al Maresme quan et surti dels pilinguis.
No diguis això, que al final ho farem tot en remot i serà...
Exacte, però per exemple, una de les coses que estic fent ara amb un estudiant que estem intentant esbrinar, el tema és dir, què passaria si la meitat de la gent, la meitat dels dies, no anés a treballar i treballés des de casa? Si a tota Barcelona, la meitat de la gent que treballa a Barcelona, la meitat dels dies es quedés a casa, primer que hi havia un estalvi bestial directe de combustible, evidentment, o de combustible, doncs perquè es desplacen directament o perquè després els mitjans de transport estan més esponjosos, hi ha menys gent i també per viure.
I
menys pudor, sobretot, si no s'han dutxat al matí. Però després és si la meitat de la gent, la meitat dels dies no està en la meitat de la gent que està a la carretera, la meitat dels dies no hi és, de cop i volta hi han menys caravanes i la resta de la gent està gastant menys combustible. L'impacte és bestial, doncs, carai, jo crec que no seria tan difícil com a país muntar-nos-ho per fer aquesta transformació, i això ho intento fer la meitat dels dies, intento treballar des de casa.
Molt bé.
Una cosa que volia dir és que crec que en totes aquestes mesures és important per a la gent, perquè hi ha molta gent que encara, diguem, no es creu el tema de canvi climàtic, contaminació, etc.
El Trump.
Però miraria jo, per si acaso, en efectes locals. Vull dir, ja no pensem en la deforestació de si utilitza esta fusta i és la deforestació de l'Amazones, però pense, tot aquest plàstic, on van a tirar-lo? Als vertederos que hi ha així? Què va contaminar? El cotxe va contaminar l'aire on visc jo i on viuen els meus fills o la meva família? Vull dir, pensem, siguem egoistes i pensem, vull dir, no el canvi climàtic com a pensament global, ja. Si vols ser egoista, pensa en tu.
Fes-ho
per tu.
Pensa en tu, només en tu, en el teu poble, en la teva ciutat, el teu d'això.
No tires certes coses per el vàter, no perquè arribi a Groenlàndia, no.
Perquè arriba a la platja del
arriba a la platja on el banyes tu, ja està. Simplement.
És això, on hi ha el riu, on vas d'allò. És exactament això.
Tanquem aquesta segona part, hem d'acabar el programa, anem corrents. Avui tenim poques, però contundents, propostes mosseguis. I Magma, tu tenies truquis endarrerits, no?
Tinc els de la setmana passada, que m'han anat molt bé.
Doncs anem per les propostes, que les acabem ràpidament. Vinga.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. A envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, propostes. En Rafael Jesús ens parla d'una aplicació, ja sabeu que ell és fotògraf i és de Balaguer, i ens diu que revisem un article d'Apple Esfera on es fa una anàlisi de l'aplicació ProCamera. Vale? És una aplicació de fotografia per iOS que poden fer servir tant professionals com aficionats. Magma, tu tens una altra proposta,
sí,
no?
Sí, jo us deixo un petit enllaç pels fans de Disney Plus, que doncs hi ha una oferta.
Però ja el tenim aquí.
No, encara no. Però aquests
està torrent.
Aquests de Disney han publicat una preoferta que si et dones d'alta ara et pots donar d'alta en tot un any i et descompten 10 euritos. Us deixo l'enllaç aquí. Tot l'any. Vale. És poquito, però en comptes de 60...
Torrent és gratis, eh?
Sí, els torrents sempre hi són. Però us deixo l'enllaç pels que es vulguin donar d'alta.
Jo tinc una altra proposta, que és d'un podcast que es diu Guapo.
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 Guapo. Però, ojo, que no vol dir guapo de guapo, vol dir The Washington Post.
The ¿vale? Washington Post.
En espanyol.
El periódico de Jeff Bezos.
Traduint tot.
Que guapo i que calvo que és Jeff Bezos.
I que rico.
I que rico.
A veure, ja sabem, sabem tots, quin és l'amo i senyor d'aquests grans mitjans, i sabem tots, reconeixent que gràcies a això poden tenir determinades tendències, val a dir que els mitjans americans en general són interessants pel que fa a la informació, quan tracten informació. Tenint en compte que tots poden tenir el seu biaix.
Tothom viatge, carrega cap un costat o cap un altre.
Vale. Us parlo del Washington Post en espanyol, no tant perquè sigui en espanyol, perquè molts podem llegir el Washington Post en anglès, però aquest podcast, que és molt breu, és curt, que dura 12, 14, 16 minuts, és diari entre dilluns i divendres, fa un resum que jo trobo interessant pel que fa a la realitat llatinoamericana, ¿vale? Que a vegades no ens arriba aquí o ens arriba una mica esbiaixada pels diaris d'aquí que no tenen el carisma ni el prestigi de The New York Times, The Washington Post o The Guardian. ¿Vale? Per tant, us recomano el Guapo, The Washington Post en espanyol, per aquesta visió, i a més, la gent que el fa, o sigui, m'agrada molt aquest podcast, és un podcast fet per professionals, és com un noticiari de notícies,
un
molt ben treballat,
fet amb entrevistes professionals, no com nosaltres que som, exacte, uns palanganeros de tercera.
No ho comparava amb nosaltres, Marco, comparava amb podcast... els mitjans en general amb molts mitjans de... ¿Vale? Anem a truquis, vinga.
Vámonos.
Si no tenim més propostes.
Vale, avui, la setmana passada, com que vam parlar dels mapes d'Apple, doncs vaig fer un recull de les opcions que hi ha més interessants i útils en els mapes d'Apple.
Va molt malament els mapes d'Apple en l'iPhone, les direccions guiades de conduir,
sí?
Perquè allò, si tu estàs posant, almenys en l'iOS 11, tu estàs escoltant, no estàs escoltant un podcast amb l'aplicació podcast d'Apple.
Tens l'iOS 11 encara, el teu mòbil?
Bueno, digo, el 13, el que sigui, l'última versió. Quan tu estàs escoltant encara sigui un podcast amb l'aplicació de podcast d'Apple, quan Siri té que entrar i dir gira, sí, a la dreta, la pròxima rotonda coja la segunda salida, i aquest tipus de coses...
No t'enteres del que ha dit el podcast.
No, s'atura el podcast, llavors la Siri diu, en la pròxima s'encalla, i llavors deixes de sentir res fins que no s'hagués acabat el missatge. I llavors dius, Déu que us va parir.
Vale, pues, per aquí hi ha una opció, em sembla, que parla d'això.
Té pinta de ser un bug que t'hi cagues.
Pot ser, perquè no m'he adonat d'això.
Sí, jo suposo que no ho saben, perquè com que ningú fa servir els apps d'Apple, ningú reporta el bug i segueix així des de la versió anterior de iOS.
No sé ara mateix si ho vaig llegir, que eren els més fer servir a iOS. Poder és perquè Apple t'obliga a fer-lo servir si aprietes un enllaç o alguna cosa així. Però són els
de Siri. Bueno, si estàs servir. Conduint, diu Siri, sí, posa'm una ruta per anar a casa d'en Tomàs.
Que diuen que és possible que la pròxima versió, tant
ara
el que és la música, tant
el
que és la música com el navegador, com els mapes, és possible que ara es pugui canviar per defecte l'aplicació.
Per omissió.
per omissió en el... I què he dit? Per
defecte. És que defectes els que tens tu.
Molts, molts.
Una cosa, l'opció per
la següent versió, ja veurem.
És que és un anglicisme. Per anglès diuen el by default, que és el per opció.
Por defecte.
Però per defecte no és default.
Com s'hauria de dir, que se m'ha oblidat?
Per omissió.
Per omissió.
Per omissió, però ara ja pràcticament tothom
queda
ho diu sempre
raro.
Por defecto, però sí. és el by default i defecte no és default.
Sí. És com lo de llibreria, no? Hi ha aquesta llibreria i es devia biblioteca.
Claro.
Quan fas un import d'una llibreria... No,
no necessàriament, perquè potser jo entenc que una llibreria i una llibreria és un armari on hi ha llibres, una biblioteca és un edifici on et deixen llibres i guarden. Per tant, jo entenc que una llibreria és una cosa diferent d'una biblioteca.
Pues en molts llocs ho han traduït com a biblioteca.
Bueno, però em sembla que tenim les dues afeccions semàntiques en el castellà i el català.
Bueno, truquis mosseguis, també coneguts com a...
Anem a tocar els collons amb magma.
Exacte. Bueno, algunes opcions que estan per aquí en les configuracions del mapa, dels mapes, és a dir, us aneu a configuració i mapes.
També una llibreria és una tenda on venen llibres.
També. Això, doncs hi ha diverses
Marc,
opcions.
Marc, t'aplicaré... hi ha una conta de Twitter que m'encanta que es diu Darth Putin, ¿vale?
Darth Putin.
Darth Putin, que diu "Do not believe anything until the Kremlin denies it." ¿Vale? I t'aplicaré aquesta màxima a tu. Vale, va, tira.
Bueno, anem a repassar algunes opcions que estan dins de la configuració dels mapes. Primera de tot, molt ràpid, tenim tipus de transport preferit. Bueno, ara podem posar el transport públic si ens movem per aquí a la ciutat. Perquè des de la setmana passada que tenim el transport públic aquí, que jo l'he fet servir algun dia i va prou bé. Tenim una altra opció que és per poder seleccionar quines aplicacions volem que s'integrin amb els mapes, doncs com Cabify, el TripAdvisor, diverses. Des d'aquí doncs, podem treure o posar, depenent de si les fem servir o no. Una etiqueta que és molt útil quan estàs en un país a l'estranger que tenen un alfabet diferent del nostre, o per exemple jo he estat ara a Hongria que tenen el mateix alfabet pràcticament però no s'entien d'anar, pues hi ha un slider que et diu etiqueta sempre en català. Llavors és molt útil activar-ho quan estàs a l'estranger perquè pots buscar amb el teu idioma, per exemple pots buscar Parlament o Parlamento o el que sigui i et surt el Parlament d'aquell país, per exemple. És a dir, mostrar les etiquetes en el teu idioma. Una altra opció que és molt interessant que està per aquí, que és mostrar, si l'activem, mostrar el cotxe aparcat. Això sí, tenim l'iPhone connectat per Bluetooth amb el cotxe, doncs ens recorda...
Ah, te'l fica al mapa.
Te'l fica al mapa, que està molt bé.
Moltes vegades, però ja fa moltes edicions d'iOS que tu agafaves el Siri o alguna cosa d'aquestes de recordatoris i diu el cotxe aparcat està aquí. I ja sap que és aparcat. Normalment quan et desconnectes de Bluetooth del cotxe, ja se'n recorda d'on és.
Els que no tingueu el...
Però la bona pràctica que s'ha de fer sempre és quan tu aparques en un centre comercial, en un parc, en un
garatge...
Fer la foto a la columna.
Exacte, sempre.
Sempre s'ha de fer. És la gran tecnologia. Això ja ho fèiem amb els Nokia.
Però has de fer foto a la columna però i després foto a la planta on estàs.
Però durant la columna posa el número de planta, el número i tot, ja és tot. Allò, 2F304, ja ho tens tot, ja està.
Un truqui molt ràpid per si no teniu el Bluetooth en el cotxe, no teniu Bluetooth o el que sigui, li pots dir a Siri...
Compreu-vos un cotxe nou.
També, un Tesla si pot ser. Però li podeu dir a Siri, he aparcado aquí.
Li pots dir.
Bueno, quan surts del cotxe dius,
una cosa, una de les millors inversions que jo vaig fer amb el cotxe que tenia abans va ser, o sigui, posar-hi un Bluetooth, un Parrot o alguna cosa per l'estil.
Sí, sí, sí. Són car de collons, per això,
posar-te el Parrot era car. Ara em sembla que hi ha uns trastos que l'endolles en el metxero del cotxe.
El metxero.
Que com no has de fumar, doncs ja està bé, ho faci servir per alguna cosa, doncs li fots l'endolles en allà i llavors em sembla que el que fas és que tu et connectes contra Bluetooth, contra el trasto aquest, i aquest trasto...
FM.
Exacte, i llavors per FM, per una emissora d'FM, sents la música o...
Jo n'he tingut d'això, però la UX, podríem dir, o sigui, és nefast, eh?
No, però jo el dia que em vaig posar
horrible,
el Bluetooth,
el
dia que em van fotre una multa per parlar pel mòbil amb el cotxe, vaig dir, vale, em sortirà a compte fotre'm el Bluetooth, i des de llavors el Bluetooth posat sempre...
Jo, Marc, ho tinc així, i el que he fet ha estat tinc un... No té, el meu cotxe és antic i no té Bluetooth, ¿vale? Per tenir Bluetooth he hagut de posar un emissor FM dins del vehicle. però per què? No causar interferències he hagut de treure l'antena del cotxe. O sigui que si continua així quedaré sense rodes, però sí, tot sí. Va perfecte.
És que ja dic, l'experiència d'usuari amb aquests trastos FM eren horribles, perquè depèn d'on estaves.
Bueno, clar, segons on... I si no, te gastes 400 pavos i t'instal·les ben instal·lat a dintre el Parrot i ja està.
Fins quan se't crema el cable, que després l'has de canviar, i altres 400 pavos.
No s'ha de cremar, tio.
M'ha passat.
T'ha passat a tu? Hòstia.
Molts i hi ha molts coneguts meus.
Jo vaig tenir dos Parrots en dos cotxes durant bastants anys.
I van durar? Sí.
Van durar, sí. Quan els vaig vendre encara hi eren i aporten valor al cotxe.
Sí. Una altra opció que es diu conducció i navegació. Vale? Aquí tenim...
Per cert, els Parrots.
Hola.
Els Parrots. El codi és 0000.
Sempre.
Si voleu fer alguna broma...
Ponga el pin.
0000.
De fet, quan estàs en una...
Amb un semàfor trobeu un Parrot. Exacte. I aquí podeu agafar.
Ho he fet alguna vegada i és molt divertit.
Exacte.
Teniu una opció que es diu conducció i navegació.
Què anaves dient, Magma? Hijoputa. No anaves dient Magma, veus?
Sí. Com aquest tio que agafava les càmeres dels nens petits. Hòstia, la setmana passada que hackejava les càmeres.
Que deia, soc el Santa Claus.
¿Dónde está el bebé?
¿Dónde está el niño?
¿Has visto lo que hace tu hija? No, va ser molt bèstia, eh? Que es veu que hi ha tot un mercat de gent que busca càmeres de baby cams hackejades per mirar bebès per la nit quan dormen.
El món està molt creepy.
La gent està molt malament, eh? I es veu que és una veu de dona, eh? O sigui, no...
Cunya, si us agraden aquestes coses creepies, mireu Servant, sisplau.
Servant.
És el ninot, no?
No, que és la, sí, d'Apple TV Plus. Mireu-la, està molt bé.
No.
I si no, també està el torrent. Va, ràpid, em queda poc ja. Dins de conducció i navegació tenim una cosa que es diu volum per la navegació, que pots triar tres nivells. Doncs aquí hi ha un slider, una opció que diu pausar àudio parlat mentre escoltes podcast i llibres. A lo millor hauries d'activar aquesta opció, no sé si...
Com?
A dins de conducció i navegació...
A veure,
això mapes.
Això mapes. Momento, que ha llegat un truc i que al Ludo li interessa
hombre,
me hace caso.
Home, clar, sí, vale. Això és a mapes, és pausar...
Sí, per aquí a baix hi ha mapes...
Mapes, si m'interessa jo aquí, és molt radiofònic, a més mapes.
Mapes.
Buscar...
Hi ha algun menú per aquí que es diu conducció i navegació.
Conducció, sí.
Vale, i per aquí hi ha un lloc que diu volum de la navegació. Aquí. Exacte.
Vale,
i aquí
normal.
Sota...
Posar àudio en pausa.
I el tens activat. I dius que no...
Ah, amigo, per això em passava a mi el mateix que el Marc. Mm.
Sí, però
el
que a mi em passa a mi em posa l'àudio en pausa, el que passa és que la Siri s'entrebanca, comença i no continua parlant.
Ah, però això no és un problema de mapa. Doncs és un altre problema.
Jo crec que la pausa d'allò li arriba, li deu en el cua de missatges, t'ha arribat també la Siri i es calla.
Ah, doncs ja m'ho miraré.
Allò es molesta molt perquè no m'està ni dient el que tinc que fer i a sobre m'està putejant el pap d'allò. No m'ho diguis, ja ho tinc aquí posat en el salpicadero i ja
de puta.
O l'esquitxadoro i ja m'ho miro jo.
Bueno, això està pensat allò, perquè amb música doncs no te'l pausa i amb audio i veure si. Me'n queden dos només. Una que està molt guai, quan estàs als mapes, això ja no és de la configuració, quan veus els mapes, això amb iPad és bastant més xatxi.
Mira, sense veu, a cagar.
Ah, tomar por culo. Busqueu una capital o una ciutat, hi ha un, en els mapes hi ha un botonet a sota, si us fixeu, que posa flyover. És una cosa que fa bastant temps que Apple va afegir, però està molt bé perquè dones en aquell botó i et fa un tour.
Una simulació del viatge.
A vista d'ocell per la ciutat. Està molt guai i amb iPad està molt bé. I per últim, els que sigueu fanàtics de la privacitat...
No porteu el mòbil.
No porteu
Deixeu
el mòbil
ja. A casa, que és gratis.
Hi ha un lloc on es podem esborrar totes les ubicacions importants que ens ha... que Siri ens ha recollit. Vale? Us dic on les podeu esborrar. Uh-huh. Us aneu a configuració, privacitat, localització, serveis del sistema, i aquí hi ha un lloc que diu llocs importants.
Ho tenen ben amagat, ben visible. Perquè sí, ho trobem tot.
I allà doncs, podeu veure on a l'iPhone sap on has estat. Aquí, segons Apple, diu doncs, que això només està en local.
Però quan els piolines t'agafin el mòbil i sàpiguen on has estat, diu, tu estaves a la Passurquinona, eh? Ah.
Quan demaneu com es diu, que us indiqui per anar a algun lloc, hi ha un lloc, hi ha un botonet que posa compartir arribada. Està molt guai perquè li dones a compartir arribada i et diu a quin contacte vols avisar quan arribis. Llavors, aquest contacte sabrà quan estàs a punt d'arribar. Només mentre estàs navegant. Quan arribes al lloc ja no es comparteix res més.
Però ahí ja no valdrà lo de dir m'estoy saliendo de casa,
sí, quan
estàs encara canviant.
No, exacte.
Ja no.
Moi, jo el que faig és que comparteixo l'Apple ID amb la dona i moltes vegades la idea és jo sé on està. I miro i mira, està per la ronda o
sí,
està aquí.
Bueno, això és amb el Find My Friends, no?
No, no, no. Tenim el mateix Apple ID tenim el mateix Apple ID i tot.
Molt
i,
mal, molt mal.
I ella té la seva cara per desbloquejar el meu mòbil i tot
perfecte.
Tot,
bueno, això
tot
de compartir obert. Arribada està fet per quan vols compartir l'arribada amb algun no
però,
familiar.
Però en aquest cas jo veig quan ell jo tinc el seu dispositiu, si on està i tots els dallonses, tot.
I ja, per acabar, dos truquis pels mapes del Mac. Des dels mapes del Mac hi ha una opció de quan busques una capital o vols anar a algun lloc, hi ha un lloc que diu compartir i envies una notificació a l'iPhone, de manera que quan arribes al cotxe desbloqueges aquella notificació i ja tens la ruta per anar. I per últim, en el menú exportar, això li va molt bé al meu pare, que és antimòbiles, pots exportar la ruta en PDF. Llavors, doncs, la pots imprimir o li pots donar...
És tan bonic, jo sé on va conduint, l'altre amb el mapa, no. L'has plegant,
el meu pare és
d'aquests, fulles...
Sí, el meu pare no vol GPS.
Jo, però tu mapes, no has estat als anys 80, però no. A fer viatges amb carretera als anys 80, llavors, els mapes aquells que... És al·lucinant, perquè aquells mapes tu els desplegues
i no els pots
és
plegar.
És impossible tornar-los a plegar igual.
Mai, mai.
De fet, hi havia una pel·li de ciència-ficció d'en Vin Diesel, el del sí, Fast and the Furious, on ell treia un mapa com 3D GPS perquè es desplegava d'aquesta manera.
Bueno, va, que ja esteu desvariant.
Ja estem,
us haig
ja
de tornar a posar jo a...
Ja, i quan surt en Vin Diesel ja és l'hora.
Queda alguna cosa més maca de truquis?
Era l'últim,
o...
ja. Era l'últim, sí, sí. No, no, ja està.
Era
ja
l'últim? Molt bé. Doncs, amics, bueno, primer, en primer lloc, agrair molt fort la presència avui i les explicacions d'en Miguel Segura. Miguel, moltes gràcies.
Miguel. No, gràcies a vosaltres.
I esperem que, ja saps, aquesta és casa teva, portes obertes per quan vulguis venir.
Sí, a més m'ha dit, estoy aquí al lado, o sigui, que puc venir quan vulgueu.
Ho tinc fàcil.
Sí, sí, tens la feina, tens la feina lluny. Sí, sí, sí.
I doncs això, moltes gràcies, ja saps, encantadíssims que tornis a venir. I Marc, no sé si vols comentar qui tindrem la setmana vinent a Mossega la Poma.
Entre altres persones, la setmana que ve ens ven a veure uns quants, però entre altres persones ve a veure'ns un vell amic d'en Tomàs i meu, que és en Jordi Selles, que recordaran alguns dels oients, doncs, que era el locutor de Generació Digital i que va deixar Generació Digital perquè se'n va anar a fer de director general de Cultura de la Generalitat. Llavors tenim moltes ganes de... S'ha d'acabar de muntar, però vindrà en Jordi i altres persones aquí en el Lisa a fer el Mossega la Poma amb nosaltres. Tinc moltes ganes de veure'l.
Fins la setmana que ve.
A tots, una abraçada.
Adéu.
Molt bé, adéu.